Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Va empatar 0 i gràcies pel desencert ofensiu de l'Almeria i l'actuació de Gazzaniga. Mitchell no va amagar el cap sota l'ala.
No podemos ganar siempre. Cuando el rival te supera como hoy, pues es una gran noticia que nos llevemos un punto, porque un equipo que quiere estar arriba necesita tener este tipo de partidos donde no pierda.
Ara venen dos partits seguits a casa. Dimecres Copa contra el Rayo, diumenge Lliga contra el Sevilla. Cal estar atent a l'estat físic d'alguns jugadors bàsics, com ara Savinho.
Vamos a tocar madera porque es un jugador muy importante, pero viene desde el día del Atlético de Madrid sin entrenar porque tiene el gemelo que no le deja estar bien, y hoy lo que ha jugado ha estado bien. Dice que no ha tenido ninguna mala sensación.
De moment, amb un partit més que el Madrid, el Girona és líder amb 49 punts, un més que els blancs i tants com va aconseguir en tota la temporada passada.
Escoltem ara el comentari que sobre aquest partit d'ahir signa el director i presentador del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
Un empat del colíder de primera al camp del CUE, que encara no ha guanyat cap partit, no sembla a priori un bon resultat. Després de veure el partit del Girona-Almeria, un empat de l'ala líder en solitari de primera al camp del CUE, que continua sense guanyar cap partit, és un gran resultat. El pitjor partit de la temporada de l'equip de Mitchell, tot just el segon on es queda sense marcar, va acabar amb un punt al Cerro gironí. De tant en tant, un plat de mongeta tendra i patata bullida també va bé per rebaixar una mica un seguit d'àpats opulents. Que cada dia no és diumenge, que de pedres per ensopegar sempre n'apareixen on menys tu esperes. La feina a fer és no desviar-se del camí, pensar en la il·lusió d'una eliminatòria de Copa com a local i allargar el fet de veure's, encara que sigui amb asterisc, al capdavant de la classificació de primera. Un fet que no, per començar a ser repetitiu, deixa de ser històric. I el partit deixa una altra veritat, que la vida sense Savinho és una mica menys divertida i menys desbordant. Potser a la nit, veient el Barça a la final de la Supercopa, els gironins van veure la classificació per a la Champions de l'any que ve una mica més a prop.
Aquesta setmana torna la Copa. Aquesta setmana, entre setmana, Copa. Amb els vuitens de final a un partit, que seguirem en directe a RAC1 el dimecres a 9:45 del vespre. Bona hora, mare meva. 9:45, un dimecres. Girona, Rayo Vallecano, Montilivi. I dijous, el Barça va al camp de l'Unionistes de Salamanca, a 9:45 del vespre. I després, a 9:45, l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid tornen a jugar, en aquest cas, en l'eliminatòria estrella de la jornada de Copa, a 9:45. Més coses, avui s'entreguen els premis The Best, els millors futbolistes per la FIFA. Aitana Bonmatí és la gran favorita en categoria femenina, mentre que Leo Messi, Erling Haaland i Kylian Mbappé jugaran el guardó en categoria masculina. A banda, Pep Guardiola també està nominat el The Best, el millor entrenador en futbol masculí, i Jonathan Giraldez, el de millor tècnic en futbol femení. Ho seguirà l'enviada especial de RAC1 a Londres, Laia Coll.
Aitana, que ja es va endur la pilota d'or i el premi a millor jugadora de la UEFA, és la gran favorita per guanyar el The Best, per davant de Jenny Hermoso i Linda Caicedo del Madrid. Giraldez és un dels tres finalistes a millor entrenador i Cata Coll opta a ser la millor portera del 2023. Del Barça masculí, l'únic nominat és Gundogan, que opta a formar part de l'11 ideal del 2023 pels mèrits aconseguits amb el Manchester City. Pep Guardiola és un dels tres finalistes al premi a millor entrenador masculí, juntament amb Inzaghi i Spalletti. Haaland, Mbappé i Messi lluiten pel The Best a millor jugador. L'expedició del Barça sortirà amb un vol charter després de l'entrenament del matí. La gala començarà a 9:45 del vespre, hora catalana, i està previst que s'acabi a 10:15 de la nit.
I en bàsquet, el Barça va guanyar 3 punts a la pista del Tenerife gràcies a un triple de Parker a 3 dècimes pel final. Els de Roger Grimau són tercers a 4 victòries del líder, el Real Madrid, que va perdre de 12 punts a la pista de l'Ucamp Murcia. I el nou Congost, el Manresa, va caure de 8 punts davant el Baskonia, però a banda del resultat, el protagonisme se'l van endur dos noms propis. Xima Moneke, que tornava a Manresa i que es va endur una gran ovació, però sobretot Pedro Martínez, un dels grans de l'esport, que hi va dirigir el seu partit número 1000 a l'ACB. Dani Aguilar.
Quan Pedro Martínez va debutar com a entrenador a l'ACB no tenia ni 30 anys, era el 1990 i el nou Congost de Manresa encara no s'havia construït. 33 anys i 1000 partits després, el Congost i el bàsquet Manresa, el club dels seus amors, va rebre ahir un homenatge a l'alçada. Una lona enorme, un dels fons del pavelló que resava entrenador, mestre, llegenda, va desplegar-se entre mig d'aplaudiments que barrejaven orgull i admiració. Agraït Pedro amb el seu club la idiosincràsia del qual descrivia com a clau per la seva trajectòria, sobretot la més recent.
Manresa és un club que evidentment deixa treballar, i aquest és la seva virtut. Jo pot ser una persona, no? Això és de moltes, moltes que fan, jo també, que la cosa tiri per endavant, no? Però sempre des de l'esforç i sempre des de la humilitat.
Tot això en una tarda que va afegir encara més màgia en el retorn d'un dels fills pròdics de l'afició vegenca, malgrat haver-hi jugat només una temporada. Chima Moneke, quasi bé tan aclamat com l'entrenador en el primer partit com a visitant a Manresa.
I a l'europeu de waterpolo, la selecció espanyola masculina jugarà demà a la final contra Croàcia després de guanyar 3 gols la selecció d'Itàlia. I el trànsit.
La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
A comptar cotxes des del RAC, som-hi. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Continuen els problemes a l'AP7 a Mollet del Vallès per un accident que fa tallar un carril prop de la sortida 15 en sentit sud, encara amb 10 quilòmetres de congestió des de la Roca del Vallès, que també afecta l'enllaç des de la C60. També continua actiu l'accident a l'A2 a Riudellots de la Selva en sentit Girona, on es tallen dos carrils de la marxa, i a Barcelona, atenció, perquè l'entrada per la B23 va acumulant cues a aquesta hora per una manifestació a la Diagonal que talla ara mateix l'entrada. De fet, es talla també la sortida 11 de la Ronda de Dalt per accedir a la Diagonal i es fa desviar els vehicles per la sortida 12. Per tant, molta paciència, i a aquesta hora altres vies habituals van molt plenes, com l'AP7 al tram del Papiol i Castellbisbal en sentit nord, que afecten també la B23 amb 4 quilòmetres més de congestió en aquella direcció, i les rondes, a banda de la incidència, registren les retencions habituals també en sentit sud. És tot des del RAC, bon dia.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat, i aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al món RQ. Atenció, ara és molt important tota la gent que va amb cotxe, que ens està escoltant des de casa, que avui, mira, que són del Barça, que més avui és dilluns, que més, bueno, escolta'm, un drama. Per què? Avui hem de parlar de tristesa, però també de felicitat. Tristesa perquè avui és l'anomenat Blue Monday, que és el dilluns més trist de l'any, diuen. Així ho va designar un psicòleg anglès, Cliff Arnold, com a part d'una campanya publicitària. Tot va ser una empresa publicitària, i així es va quedar. És una agència de viatges i va fer molta fortuna, tanta que gairebé 20 anys després el Blue Monday ha quedat fixat a l'agenda com el dia més trist de l'any. En el fons, el Blue Monday és la sofisticació de que el Toni Clapés en diu el túnel. Aquell llarg túnel que veiem cada gener fins que no entreveiem les vacances d'estiu o, com a mínim, els dies de festa de la Setmana Santa. Que llarg que es fa i que lluny queda. Sort que, de tant en tant, la ciència també ens ofereix cura pel dilluns més trist de l'any, com una investigació que va revelar les 10 cançons que, poca broma, poca broma, segons la neurociència, encomanen més felicitat. És evident que la música és una de les disciplines artístiques que transmeten més emocions, indiscutiblement. I per això, un doctor que es diu Jacob Jolig, de la Universitat de Groningen, als Països Baixos, es va proposar descobrir la música que encomana més felicitat. Va descobrir que les melodies més alegres són una mica més ràpides que la mitjana i escrites en una tonalitat major. I he de dir que faran... la felicitat plena als boomers. I aplicant aquests factors que ara dèiem, va establir un llistat de les cançons que ens posen de més bon humor en dies com avui, que és el dia més trist de l'any, segons diu aquest home d'aquesta agència de comunicació. Per exemple, la desena cançó, anem del 10 al 1, la desena cançó que encomana més felicitat és... Catherine and the Waves, el Walking on Sunshine. La novena dosi d'endorfines per sobreviure al Blue Monday d'avui és... Gloria Gaynor i Will Survive. La número 8... Bon Jovi amb Living on a Prayer, setena cançó de la llista. Cyndi Lauper, Girl Just Wanna Hunt to Have Fun. La sisena cançó més feliç segons la neurociència... Then I saw her face. Now I'm a believer. La cinquena posició per una, que és de Monkees, I'm a Believer. Cinquena posició per la dosi d'autoestima. Survivor, The Eye of the Tiger. Quarta posició per aquesta cançó capaç d'inflar qualsevol cor. I anem al podi, que segons la neurociència és la tercera cançó que ens fa més feliços. Aquesta. Good Vibrations, de Beach Boys. Medalla de plata per la felicitat musical. I atenció, però, que la cançó més feliç, segons la neurociència, per no parar de ballar-la amb un Blue Monday com els d'avui, és aquesta. No cal que aneu a la consulta mèdica o a la farmàcia si avui us sentiu decaiguts. Només cal que escolteu aquestes 10 cançons. La dosificació és lliure. Us les podeu posar tantes vegades com vulgueu i si cal en bucle, que d'aquí 4 dies ja serà Carnestoltes i d'aquí no res ja estarem de Setmana Santa i celebrant Sant Jordi, guardant la roba d'abric perquè arribarà la primavera i les vacances ja no estan tan lluny. Vinga, va, que ningú s'aturi, que avui per fi és dilluns.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
9 i 12.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Però avui hi ha una mescla avui aquí de veteranos i noveles, que dic, de ciudadanes i pavones. Hi ha una mescla de... Sí, hi ha una mescla de grada jove, de gol sud i de llotja. I, però pas que els que semblen de la llotja... No. Els que semblen de la llotja semblen el gol sud.
De tribuna, de llotja no.
De tribuna, per exacte, molt bé. O de gol sud, Mario Escarol, bon dia.
El sud és el cor. Josep, el seient no.
Josep Martí, bon dia.
Bon dia.
Hola, Mònica Terribas, com estàs?
Bé, bé, aquí, sorpresa, perquè no sabia que venia la tertúlia esportiva. És
no, i també vindrà aquí. No, el Miquel Samper també. Ja me l'està fotent ja de bon matí, la Mònica, ja. El Miquel Samper i la Conillera, que està arribant, perquè el tren li surt una mica més tard avui, la Conillera. Hola, com estàs, Joan Maria Pou? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
I Santi Segurola, què tal, Santi? Bon dia.
Bon dia.
I esperem el Joan Jopallàs d'aquí a uns moments. Mira, tinc el Pou en línia perquè em sembla que el Joan Maria Pou ha de tornar ja des d'Aràbia Saudita. Ahir vaig escoltar el Joan Maria Pou, certifico tot el que deia, i perquè a més ja ho va dir, amb el 3-1 ja va dir, hem acabat aquí i a partir d'aquí ja podem començar a fer valoracions, no, Joan Maria Pou? Ja podem fer-les totes, a partir del 3-1 es va acabar tot ja.
Sí, sí, de fet ahir va passar una cosa que no és habitual que passi al Barça a jugar a RAC1 i menys amb un Barça a Madrid, i és que durant ben bé un quart d'hora, 20 minuts de la segona part, tenint en compte que ja no hi havia res a explicar substancial al terreny de joc perquè el Madrid ja havia esbocinat el Barça i el Madrid tampoc tenia ganes de fer-ne 8 i el Barça era incapaç de fer alguna cosa, doncs ja vam poder començar a analitzar el que ja era un naufragi i un daltabaix descomunals, no? I per tant no va caler ni que s'acabés la final, imagina't si és significatiu, per començar a analitzar la situació límit en què està el Barça.
Tens alguna... Perquè, clar, la pregunta que fem ara és... I ara què, Joan Maria?
Sí, per mi aquesta, evidentment, és la pregunta. Jo em vaig quedar molt preocupat, i no és la primera vegada aquesta temporada, ni la segona ni la tercera, amb el discurs de Xavi a la sala de premsa, perquè és un discurs molt pla, molt monòton, molt continuista, fent servir les mateixes frases crossa, parlant d'autocrítica i de tenir clar que s'ha de millorar, però després els fets no donen cap suport a aquestes paraules a la sala de premsa. Vaig veure realment un equip sense ànima, un equip sense idees, un equip sense capacitat de reacció davant les dificultats, i vaig veure un entrenador una mica desbordat, i que després Deco també parli de que simplement s'ha perdut un partit i que això passa i que endavant. No, jo crec que ahir es perden moltes més coses que un partit, perquè el perds d'una manera que jo crec que no és acceptable, perquè és que te'n vas a casa buit d'arguments. De fet, Xavi, a la prèvia del partit, Jordi, segur que ho vas escoltar, diu: he parlat amb els meus jugadors i els he recordat que la carrera de futbolista és molt curta, que aquests moments s'han d'aprofitar perquè no tornen i que per tant surtin a per totes, bla 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 bla, i al minut 10 anaves 2-0. Per tant, la distància entre les paraules i els fets cada vegada és més insuportable, i per tant el discurs no se sustenta en res sòlid.
Joan Maria, quan hagis de marxar, vas on time, que diuen els vols, o no?
Sí, sóc assegut a l'avió, encara queda una mica perquè ens comencem a moure, vull dir que jo t'aviso, allò, estil recu, quan perfecte. Ja no pugui més...
Exacte, estil recu, m'ha agradat molt això. Màrius, què? Vaig tranquil avui.
Saps què passa? No t'ho explicaré, perquè he intentat, al final... Intentes analitzar-te tu mateix, no? Jo vaig, durant 7 minuts, vaig tenir aquell formigueig que he tingut des que era petit davant d'un partit del Madrid. Saps allò que estàs neguitós, que no saps si aixecar-te, donar voltes pel pis, t'entren ganes de fer un riu, o sigui, tot això et passa, perquè estàs nerviós. I quan va fer el primer gol al Madrid vaig pensar, això ja ho he vist. Això ja ho he vist. I efectivament, no és que ja ho havia vist el que va passar, sinó que el que vaig tenir una mica la sensació és que el Joan Maria ha utilitzat la paraula naufragi. Jo crec que estem en aquest moment titànic que el capità diu no passa res, i el contramestre diu endavant. Però clar, la realitat quina és? La realitat és que tenim davant l'iceberg, no? I a mi això em fa molta pena. La veritat és que em fa molta pena, perquè tinc la sensació que Xavi no sap on va i que el Jean Laporta no sap on ens porta. I aquesta coincidència fa que, en fi, em preocupi pel... Ja no per aquesta temporada, que jo crec que aquesta temporada hi ha molt poca cosa a fer, no? Sinó pel futur del club.
Màrius, jo estic en bona part d'acord amb tu, però compte, perquè aquesta temporada no hi ha res a fer si t'has de classificar com a mínim entre els 4 primers de la Lliga. I ara mateix, això que estic dient, que en altra temporada diries aquest tio s'ha begut l'enteniment, mireu-vos bé com està jugant l'Atlètic Club de Bilbao. Pot ser perfectament que d'aquí 4 dies haguem d'estar mirant molt més cap al darrere que no cap al davant, perquè evidentment no classificar-te entre els 4 primers és un daltabaix esportiu, però també ho és econòmic i institucional. Aquest any, des d'un punt de vista institucional, havia de ser l'any del canvi una altra vegada de rasant, no? Després d'aquesta època de foscor, diguéssim, econòmica, institucional, i havia de ser així a partir dels èxits esportius, no? De retornar al discurs aquell de l'excel·lència esportiva. I això ja no s'aconseguirà segurament aquesta temporada, però uns mínims sí que s'han d'aconseguir. I aquí la pregunta és, què fas? Perquè ja hi ha molts partidaris a l'entorn del Barça de carregar-se Xavi. D'acord, poses aquí a Rafa Márquez, perquè no pots pagar cap altre entrenador. Sí, Rafa Márquez és la solució. Jo crec que genera prou dubtes com per, diguéssim, apostar per Xavi fins al 30 de juny. Però entenc que això generi molts dubtes, que generi moltes incerteses, que hi hagi molta gent que digui, però què diu aquest tio? Què més ha de passar perquè es posi fil a l'agulla en aquest sentit? Bé, jo tenint en compte les alternatives, que només n'hi ha una, crec, perquè des d'un punt de vista econòmic ara no pots inscriure un entrenador nou, has de tirar fins al 30 de juny amb Xavi, però Xavi ha de fer algun canvi allà dins, o sigui, no pot continuar d'aquesta manera, perquè com dius, és que estem a tres derrotes doloroses de realment que l'iceberg faci miques, no només l'equip, sinó la institució.
Mònica.
A veure, canviar un entrenador al Barça a mitja temporada no és el mateix que canviar-lo amb un altre equip. És a dir, un canvi d'entrenador a Can Barça és una detonació majúscula, no? Jo també penso que els resultats d'aquest any evidentment són insostenibles, però si mires l'històric, l'arrencada, sempre hem parlat del canvi de cicle i del que significa un cicle nou en un club com el Barça, amb canvi generacional de jugadors, etc. Bueno, jo sempre soc partidari de donar temps a la gent perquè faci els seus projectes i és veritat que és un pèssim resultat. I ahir jo tornava conduint amb el meu fill al costat i van marcar els dos gols d'entrada i li dic, Marc, això comença malament, i es va fer un silenci, o sigui, no volia ni comentar-ho, i al final del partit diu, hòstia puta.
És un bon resum.
És un bon resum.
Però no va dir res amb tot el partit, només al final, saps?
És molt bon, és que...
Però jo tinc els meus dubtes, de que hàgim de fer una gran crisi, tinc els meus dubtes, jo no hi entenc com tots vosaltres, i per tant m'ho miro des de fora. Però els projectes costen d'armar, els canvis que s'han produït en les generacions de futbolistes del primer equip del Barça són molt importants, hem tingut mala sort amb algunes històries, tenim un problema econòmic, etc. És a dir... Té tots els asos a la mà el Xavi per fer i desfer? No els té. La situació econòmica del club li permet al Xavi fer tots els canvis que li convenen? No els té. No estem sent focalitzant molt sobre el Xavi i no sobre la resta del conjunt de la conjuntura del club?
Jo crec que tens molta raó amb això, però hi ha una cosa que és veritat, que és veritat. Xavi demana, m'ho han donat, un futbolista per substituir a Sergi Busquets, que és el gran canvi que hi ha hagut aquesta temporada. O sigui, ens falla un home que és l'home que aturava les delanteres contràries i que començava el Barça anant endavant, no? I ell demana Zubimendi, i Zubimendi val 60 milions i no li fitxen, i ara acabem de veure que fitxem un jugador per 61 milions, és a dir, un milió més del que hagués costat Zubimendi, que ningú sap qui és, que hem vist algun vídeo, que tampoc et pensis que hi ha cap gran jugada que t'impressioni massa, i que resulta que ha jugat 20 partits, té 18 anys, ha jugat 20 partits a l'Atlético Paranaense, que és un equip que no sabríem situar-lo en una lliga en concret, ni en un moment ni en un instant, no? I aquí em fixo, o sigui, que jo crec que el Xavi tampoc se li han donat les eines que segurament necessitava, no?
Jo crec que en la línia del que diu la Mònica és molt interessant el que diu, i jo hi estic molt d'acord, que en totes les professions jo crec que hi ha d'haver-hi un cert marge de maniobra, i que els projectes creixin i que les persones tinguin fins i tot anys, no?, per construir un projecte, si a més és un projecte que aspira, diguéssim, a l'excel·lència. Però és veritat que el discurs de Xavi des del primer dia és molt autoexigent, també. Xavi és el primer que diu que ell ha mamat Barça des del bressol, i que el Barça perdre té conseqüències, i que el Barça no juga bé a futbol té conseqüències, i que les ha de tenir. I ell és el primer que posa sobre la taula aquest llistó. I una altra cosa important, que és que evidentment que se li ha de donar temps al projecte, però és que fa un any just el Barça pensava que aquella final guanyada contra el Madrid de manera excel·lent era el punt de partida per créixer i tornar a ser un referent indiscutible del futbol mundial. Ens pensàvem que aquell era el punt de partida. Doncs de moment allò és el sostre. Cada vegada que es parla del millor partit de l'era Xavi, etcètera, es parla d'aquella final. Doncs si aquell va ser el sostre, ara mateix fa pinta que ahir el Barça va tocar fons. Amb un any de diferència, no només no has evolucionat, sinó que has involucionat de manera substancial.
Deixa'm afegir diverses coses. La primera, això que ara comentava del futbolista, és a dir, ahir Xavi ens va apropar a Vitor Roque més a Romerito que a Romario. És a dir, amb els... Primer, perquè és un jugador de 60 milions, no de 30.
O sigui, això de 30 més 30 és un nou invent del futbol modern.
30 més 31.
No, bueno, 30 més 31 és aquest invent del futbol modern de dir que el que abans es deia incentius, és a dir, per guanyar la Champions 20, per guanyar la Lliga tal i per guanyar la Copa de la Galeta, taven, ara, com el Corte Inglés amb els electrodomèstics, ho pagaràs en còmodos plazos. Però són 30 més 31 reals, val? I la segona... No entenc què passa, per exemple, amb Oriol Romeu. Comença la temporada Oriol Romeu d'una manera magnífica. Ahir ni escalfa. És que ni escalfa. Jo és que encara encararé al final que Oriol Romeu el mes de gener se'n torna cap a Girona, eh? És que m'ho acabaré creient, eh? Que pugui tornar cap a Girona Oriol Romeu. Perquè, clar, veu pensar, hosti, jo que venia aquí a jugar, comença la temporada molt bé i després de dos partits desapareix del mapa, em sorprèn molt, al marge de que quan veus a Sergio Roberto amb el braçalet de capità no tinc res en contra de Sergio Roberto, però tens la sensació de la desfeta que ha significat que jugadors que teòricament el barcelonisme els estava lapidant com Busquets, Piqué o Messi, dius, hosti tu, que bé aniria tenir aquests jugadors a l'equip. Aviam, Martí. Josep Martí i Santi Segurola. I Joan Jopallàs, hola, bon dia, Joan. Sí,
hola, bon dia, i perdó per la
no, no, no,
Xavi no té totes les peces que vol, pues deu ser veritat. Però Xavi té un equip molt millor del que veiem al camp o per la televisió. I els entrenadors, el futbol, estan per treure el màxim rendiment a la plantilla que tens. Som al Barça, estem en crisi institucional, estem en crisi econòmica, no podem anar al mercat a baixar-nos els pantalons i dir, ei, de lo que haiga traiga, donguin-nos el millor, s'ha de fitxar, bueno, pues com està la situació, però coi, tens, en teoria, millor equip que l'any passat, ha de jugar millor que l'any passat, i del partit d'ahir, el problema, des del meu punt de vista, és que als 30 segons tu sabies que el partit acabaria com va acabar, i que, mira, li vaig posar un missatge al Basté, quan anàvem 2-0, dic, encara que marquéssim ara, estem perduts, perquè el Madrid cada vegada que voldrà ens farà un gol, cada vegada que posi sexta, el seu cotxe ens farà un gol. I va passar això, perquè no en vam fer més, perquè no ens van voler passar la tractorada per sobre. El Madrid ahir no va sortir, no va jugar la segona part a fer mal. I les declaracions d'Ancelotti al final del partit, per un barcelonista, fan molt de mal. Que t'haguen de tractar...
Li demana a l'àrbitre que no... Que piti el minut 90 perquè deixi el calvari blaugrana. Això és el més humiliant que segurament ens ha passat amb la història moderna del club.
Declaracions complaents i el problema no és perdre 4-1, que ho és contra el Real Madrid, una final d'una competició d'aquest ordre. El problema és que estàs ensenyant, que estàs jugant, perquè la temporada és llarga, però no hi ha cap símptoma que faci pensar que la setmana que ho faràs millor. Els símptomes són de degradació extrema, i per tant, quan passa això, encara que sigui el Barça, encara que fer un canvi sigui un d'alta baix, encara que no puguis anar a fitxar a qui vulguis, tu has de moure les coses, han de passar coses, perquè si no fas res, ja portem massa setmanes, mesos, d'una dinàmica que no fa més que accentuar-se. I el futbol, quan passen aquestes coses, pues el que acaba passant és que es busca un revulsiu.
Deixeu-me fer-li una pregunta a Juanjo Pallés.
A part de pagar cortines de fum a 61 milions d'euros.
Un segon, perdona, Mònica, deixa'm escoltar Segurola un segon. Sí, Santi Segurola, endavant.
Sí, hola, buenos días.
Hola, sí.
Bueno, la impresión que tengo es que todo en el Barça da mala espina. Primero hay que decir que el Barça ganó la Liga el año pasado.
Sí.
Y que nadie se acuerda. Eso es. Y nadie se acuerda por la pésima gestión que se está haciendo de aquel título. Yo recuerdo que hubo un Barça que tardaba años en ganar una Liga. El año pasado en un ejercicio que cada uno lo califique como quiera, pero a mí me pareció de un gran esfuerzo general, el Barça ganó la Liga. Por cierto, el Real Madrid solo ganó la Copa del Rey y el entrenador siguió. Y porque también el entrenador fue capaz de aparecer en todos aquellos momentos de crisis con un discurso, con el discurso de un veterano que se mueve en las conferencias de prensa como un profesor de Harvard. Eso es así. En cambio, yo veo a Xavi absolutamente martirizado en cada conferencia de prensa.
Sí,
y son 100 y pico al año, ¿eh? Cada conferencia se le escruta, dices, no, es que hoy en el vestuario me he enfadado, les he dicho que no sé qué, que son unos burros o que tal o que tal. Y hoy es el día del click y mañana es el día de tenemos que no sé qué. Y creo que todo eso da la impresión de que es la posición de un hombre superado, clarísimamente. Y no digo porque él tenga toda la culpa. Hay que decir que el Barça es un club que está en quiebra técnica, que está en una que juega en un campo que no es el suyo, que detesta, por cierto, que esa operación de marcharse a Montjuïc, no sé lo que rendirá dentro de 3 o 4 años, pero desde luego ahora mismo es un desastre, porque es así. También creo positivamente que el equipo es mejor que el del año pasado, y el año pasado había ganado la Liga. Sin embargo, esta temporada es un equipo que tiene 25 problemas, algunos de ellos tácticos. Es decir, tú no puedes jugar un partido contra el Madrid pensando que el Madrid no va a tener otra opción contra Araujo, o el Barça Araujo contra Vinicius, siempre, porque no es el mismo Madrid el de este año que el del año pasado. El año pasado jugaba Benzema y Araujo se ocupaba de Vinicius, era la kriptonita de Vinicius, pero es que ahora no está Benzema y Vinicius ocupa todo el frente delantera, y el carajal en el que se metió Xavi ayer con la defensa fue brutal. Es decir, Araujo no marcaba a nadie y Koundé no es capaz de marcarse a sí mismo desde el primer partido en el que jugó en el Barça. Pero bueno, esas cosas pasan. Ahora, este es un equipo que cuando comenzó la temporada, y hay que decirlo, había fichado a Cancelo, había fichado a Joao Félix, se hablaban maravillas en los 3 primeros partidos de Joao Félix, que se ha recuperado la ilusión. Hay otro elemento más, había otro elemento más para la efervescencia, había llegado Gundogan, pero sobre todo había aparecido un chaval de 16 años que había deslumbrado en el Gamper y que parecía, digamos, esa luz que aparece cuando las cosas van a ir bien. Ayer salió Lamine Yamal y parecía ya tan aburrido, porque ha perdido la excitación, y cuando un adolescente pierde la excitación está perdido, que la misma falta de rebeldía, la misma falta de excitación que los demás. El Barça es un equipo aburrido, pero no es que aburra a la gente, es que los jugadores están aburridos, están desgastados, están empachados. Da la impresión de que juegan al fútbol mecánicamente, sin ninguna capacidad de rebeldía. El Madrid le ganó ayer sin romper a sudar. Eso es así. En un club que tampoco se sabe muy bien a qué juega, porque es un club que, vuelvo a decir, está en manos de los acreedores, está en manos de Goldman Sachs, está en The Sachs, está en manos de Sixth Street, está en manos de gente que estará pensando, bueno, ¿qué hacemos con todos estos? Y mientras tanto, hay algo que creo que el Barça no acaba de hacer, es aceptar la realidad de su situación, la realidad de un club que va como un tiro hacia la sociedad anónima, si no lo es ya, encubiertamente, hacia un club que dice que no podemos fichar, pero se ha gastado 300 millones de euros, 300 en las dos últimas temporadas, con jugadores de los cuales 3/4 de ellos no valen para nada, todos están devaluados, no hay un jugador en el Barça que haya crecido, y es una y con un entrenador sometido ahora mismo a una posición que le deja absolutamente destrozado, porque es rueda de prensa, conferencia de prensa tras conferencia de prensa con un hombre sufriente, atormentado, torturado, un equipo que no le responde, unas decisiones que no van a ninguna parte, y un club que no es capaz de saber que si se te va el mejor mediocentro de la historia, ocúpalo por lo menos con un mediocentro que valga la pena. Pues tampoco, ni tan siquiera eso, porque no hay mediocentro en el Barcelona, no hay nada, es un equipo que se ha diluido en 5 meses de una forma verdaderamente asombrosa. Vuelvo a decir, si tú preguntas después del Gamper, el Barça qué va a hacer este año, está en condiciones de ganar la Liga y de atacar la Copa Europa, por lo menos hasta las semifinales. Ahora mismo tú le preguntas a cualquier aficionado del Barça qué espera de este equipo y te dicen nada. Y otra cosa, y el próximo partido, cuando se juegue, tener que volver a Montjuïc, que es un poco la representación simbólica de todo lo que está mal en el Barça.
Aviam, sento les veus de l'avió. Joan Maria Pou, alguna cosa més o què?
No, és que ens començarem a moure
en breu, i d'aquí res ja no sonaré bé, vull dir que jo crec que ja he dit tot el que volia dir, o sigui, per mullar-me, diguéssim, un cop he fet totes les reflexions que he fet i he compartit amb vosaltres, si a mi em feu triar, jo trio que Xavi continuï fins al 30 de juny, però s'ha de sacsejar d'alguna manera la plantilla des d'un punt de vista futbolístic.
Una abraçada molt forta, Joan Maria, bon viatge a tu.
Que vagi bé.
Gràcies. Adéu, 34. Joan Jopallàs, digues.
Hola. Bueno, jo crec que són dos els anàlisis que s'han de... dues les anàlisis que s'han de fer aquí. Una és la immediata, la que ens surt del fetge a tots i de l'estómac, que és la que estem fent ara, que és doncs, criticar un equip que està desfet, que no té, que és fràgil anímicament, futbolísticament, tàcticament, i que no evoluciona, i que teníem la sensació de que ho faria aquesta temporada després de guanyar la Lliga, però que ha dilapidat aquest botí que tenia, no? I jo crec que ens recrearem molt amb això, perquè és el que toca. Però també hi ha una altra anàlisi a fer, perquè jo tinc la sensació, no sé si compartida per vosaltres, de crisi permanent. Jo en aquesta taula porto molt de temps venint,
caminant a les 9 del matí,
i em sembla que els gabinets de crisi ja són tan recurrents que diria que la crisi se'ns encadenen, i tinc la sensació de que la mirada ha de ser una mica més ampla, i que la fotografia ha de ser doncs, no només la de l'equip de futbol, sinó la del club sencer. I en aquest sentit ara estem parlant de... ja surten veus de que si s'ha de substituir a Xavi o no, que és la conseqüència lògica en el futbol dels mals resultats. Però som conscients de que des de que aquesta directiva va arribar, Messi ha marxat, Koeman ha marxat i Xavi està a punt de marxar. Vol dir, el millor jugador de la història del futbol, i que jugava al Barça, l'heroi de Wembley i el millor migcampista de la història del Barça. O sigui, això de triturar i anar triturant gent com aquesta, a mi em sembla un senyal de rumb, com a mínim, una mica, no sé, no gaire normal. Jo crec que el problema del Barça és que el discurs oficialista, que propagandístic, està molt allunyat de la realitat. Començant pel de Xavi. Xavi invoca Cruyff, no?, el dia abans, i l'invoca moltes vegades i tal. Cruyff era un malparit, amb els jugadors i amb el president. I Xavi és tot el contrari. Cruyff va fer cèlebre la frase que hi ha de salit i disfrutat. Jo no he vist disfrutar aquest equip de futbol molt puntualment. El discurs oficialista de la presidència. Jo crec que vivim en una realitat paral·lela. És a dir, jo sento parlar a la porta i no veig que sigui conscient dels problemes que té el Barça. O sigui, el Barça econòmicament és el que deia Segurola. Si és que estem no és que estiguem a un pas de la societat anònima, és que pràcticament si el Barça no torna els diners que deu, això va a mans d'unes altres persones ja, que són els fons d'inversió, etc. A mi em sembla que la situació o la crisi és molt més profunda, i que si ho limitem tot al camp de futbol, que és normal que es faci, i que hem de pensar què farem el dia següent. És a dir, a Xavi fora, no serveix com a entrenador. Què fem? Si no hi ha diners ni per inscriure jugadors. Posar Rafa Márquez. Però el problema de Xavi no era que no tenia experiència en primera divisió, i Rafa Márquez quina té? O sigui, cap a on va el Barça? És que jo fa anys ja que crec que la crisi del Barça arrenca des de fa molts anys. O sigui, és obvi que vosaltres creieu que la millor persona preparada per ser president del Barça era Bartomeu? No hi ha ningú a la societat catalana millor que aquell senyor?
I, però per què parla?
Dit això,
i el millor president del Barça és Joan Laporta? Joan Laporta és el resultat de la desesperació de no saber què fem.
I que algú,
sense cap projecte, sense diner a la butxaca, sense cap programa, amb una pancarta i amb això que sí que és mèrit de Laporta, que és un tipus que és capaç de generar il·lusió, la gent li compra. Has comprat un discurs que has de tenir fe. O sigui, aquest senyor ha vist a Lourdes, ha vist la Verge. Tu creus? Pues si tu creus, endavant.
Només dues coses respecte a la distància entre el discurs oficial i la realitat del Barça. Una, sobre els valors. aviam, no és casualitat que aquesta nova derrota arriba al lloc on arriba, que és a Riad. O sigui, el Barça hauria de deixar ja de parlar d'aquest tipus de missatges sobre els valors. Ja prou. O sigui, Laporta s'ha passejat, rodejat, envoltat de xeics, hem fet aquí tota, hem saludat a Carlos Sainz del Dakar, hem fet tot el perill, hem celebrat les semifinals contra l'Osasuna, hem cridat, rodejats de càrrecs estranyíssims d'allà, sí. I tal. O sigui, no pot fer, i després l'última, la millor afició del món. La millor afició del món? Quan socis abonats s'han apuntat a l'excursió de Montjuïc? Quants?
Jo només amb això diria el next coming, que del que vindrà després. Ser president del Barça ara té un risc que després parlarem, només cal veure la portada a La Vanguardia d'avui, del que significa també ser president del Barça. Vull dir, no és només... Bueno, aviam que és aquí, com abans passava, la família burgesa dinerada... Bueno, és que ara t'arrisques a investigacions, a mentides, a farses, etcètera, com ha quedat demostrat a la història del club, eh? Aviam, Tian Riba i la Mònica Terribas, que volia dir no sé què, i anem acabant.
Sí, molt ràpid. Jo, després de la intervenció del Joan Jun, només puc fer com el Marc, el fill de la Mònica, i dir, hòstia, perquè, sincerament, o sigui, estem pitjor. Estem pitjor del que jo em pensava. El Santi Segura l'ha dit, que el Barça s'ha diluït en 5 mesos de manera assombrosa. I jo em preguntava el per què. Heu anat apuntant algunes coses, però no em semblen coses suficients com perquè, esportivament parlo ara, el Barça es dilueixi d'aquesta manera. He parlat de Busquets, no ha tingut un substitut, com si Busquets, en fi, no, si sense Busquets no es pot jugar a futbol. És veritat que s'ha millorat l'equip amb Gundogan, heu parlat de mals reforços, hi ha el tema de Montjuïc, el Koundé és un drama com a central, el club està mal gestionat, molt bé, però tot això explica que en 5 mesos el Barça esportivament, jugant al camp, s'hagi diluït de manera que... O sigui, jo crec que se'ns escapa alguna cosa, llavors li pregunto al Joan Jo, si tens, o al Santi, si teniu una resposta, perquè potser passa alguna cosa dins d'aquest vestidor que no entenem.
No, jo crec que el Barça té millor plantilla, o sigui, té una plantilla com per jugar millor futbol, infinitament millor. De fet, ja ho ha demostrat aquesta mateixa temporada, perquè va començar prou bé. De fet, segurament ens vam deixar encigalar més del compte perquè el Barça ens transmetia un canvi. En aquell moment diria que Oriol Romeu encara era un jugador que al principi va encaixar molt bé el paper que havia de jugar. I jo crec que per aquí comença una mica el drama. Però jo crec que també, és a dir, la peça aquesta de Busquets que deia que no ha sigut ben resolta, perquè en el joc del Barça és molt essencial aquesta figura. Perquè és la ara no me recordo com es diu, la bisagra,
la frontissa.
I ahir, per exemple, era molt evident això. Ahir no hi havia cap mecanisme de contenció. Hi havia uns jugadors del Madrid que són els llançadors dels contraatacs, que no tenien cap tipus de jugador a sobre, cap, i els que corrien, que eren Rodrigo i Vinicius, ho feien amb un camp per endavant. Però jo crec que, jo crec que quan jo deia que Xavi ha de ser una mica més, no ha de ser amic del president, ha de ser molt més exigent, és que si ell diu que vol aquests jugadors i no vol uns altres, ha de resistir amb aquesta idea. Si ell demana un mig centre o demana, o no vol a Joao Fèlix perquè creu que a l'equilibri de l'equip passa per fitxar aquest i aquest, després quan li venen les rebaixes ell no ha de tenir aquest paper d'home de club sempre, com si llavors què ha passat? Que la plantilla és desequilibrada i que hi ha jugadors que no tenen nivell pel Barça.
Hi ha una cosa més, em parlaves d'Oriol Romeu, ha quedat en el Paleolític Superior. El merder que va portar amb el Girona, el fitxatge d'Oriol Romeu, que ara es pugui pensar que pot tornar cap a Girona.
Una cosa només. Sí. Aquesta cosa de l'autocrítica que tenim i tots aquí i tal, les crisis del Barça... El Madrid com ho administra, això? El Madrid quan ensopega no hi ha una catarsi col·lectiva de destrucció, autodestrucció interna del club i de l'opinió pública i tal, i ara què fem i traiem el... No. Ells quan tenen una crisi mira't de dissimular-la.
Quan tenen una crisi, aixeca la Copa d'Europa.
No.
Va, Mònica, va.
Màrius,
va,
va. Màrius, home, són bastant...
Quan han jugat pitjor han aixecat copes d'Europa. No em diguis per què, no em diguis per què. Bueno, passa.
Escolta, han passat molta gana perquè nosaltres els hem fotut molts títols. I no, però quan tenen una crisi són capaços d'administrar-la psicològicament infinitament millor que nosaltres. Ho sento molt. I aquest factor també l'hem de tenir en compte. Perquè el Xavi és autocrític, és autoexigent, bueno, com estem fent nosaltres avui, com fa tot l'entorn del Barça, i aquí no deixa ningú respirar, ningú. Sí, i això és un ofec permanent.
A Madrid hi ha un avantatge, que és que el club està presidit per un dels homes...
Té un amo.
...poderosos, que a més tenen el poder d'una manera...
Estim d'acord.
...poc acomplexada. I per tant, hi ha certes coses que no s'escolten. La pressió sobre l'equip, no sobre la institució, de la premsa esportiva madrilenya, quan l'equip no juga bé, també ja està. I el Madrid...
Jo crec que no té res.
I el Madrid suporta, però és que el Madrid ara mateix en aquesta equació no hi pinta res. Ahir ens va guanyar 4-1.
Bueno. A veure, avui psicològicament hi pinta tot.
No,
perquè una derrota davant del Madrid pues fa que avui estiguem parlant d'això a les 9 del matí, no, no estem, de les clavegueres de l'Estat o de la guerra a Gaza.
Estem parlant d'això, entre altres coses, perquè el Barça, que és després de l'administració, la primera empresa de Catalunya, s'està gestionant com si sigui una botiga de fils de l'Eixample.
Fils que es trenquen, per això? No perquè hi ha fils sòlids,
perquè,
eh?
I perquè aquesta empresa familiar petitona en la que s'ha convertit el club, passen coses que són difícils d'explicar, i per això sempre que tinc oportunitat dic la crisi esportiva hi és, però al costat hi ha una crisi institucional. Hi ha coses que s'hi han de passar. Espero que la directiva no pensi que té el poder per fer-les i que d'alguna manera o altra premem el botó de stop i es facin de la manera que s'han de fer, perquè que el club acabi en mans de tercers és un viatge que s'ha de tutelar entre tots, a veure qui se'l queda, perquè ja han vist processos de privatització d'equips de futbol, hi ha molta gent afamada que compra en nom de tercers, que és, bueno, veiem coses que no hauríem de veure, però que el Barça, ho dic per això que tu dius del Madrid ara, del Madrid, ja s'ho faran els del Madrid, el problema el tenim aquí, que fa 3 anys que havíem d'assumir un discurs de dir, escolti, ens han tocat males cartes per un lustre, ho farem com ho podrem, però mirarem la caixa per començar a remuntar, perquè a tot arreu el deute és una aventura extrema. Si no, mira el que ha passat amb el que va passar amb Celsa, mira el que està passant ara amb Grífols i mira el que està passant al Barça. Hi ha un moment en el que si el deute se te'n va de mare, ho perds tot, ho pedràs tot, i per tant hi havia un moment que havies de frenar, assumir que les teues circumstàncies eren unes altres i que en vez de conduir un cotxe de 100.000 euros, pues ara te tocava conduir un cotxe de 25.000 durant un temps.
Això a la campanya electoral ja hi havia un candidat que ho va dir. Víctor Font va dir, escolta, durant 3 anys haurem de passar amb el que tenim la Masia, hi ha jugadors que poden pujar al primer equip, i amb el que tenim intentarem solventar els números. I no li van comprar, perquè al costat d'això Joan Laporta va tenir l'habilitat de posar una pancarta i ganes de volver-ho a ver i de patar-ho tot. I la gent va fer una aposta per un venedor de fum. Doncs va estar. Escolta, quan tu obres la caixa, què hi ha? Fum. Si ets un venedor de fum, és fum. Li podia haver sortit bé. Hauria pogut sortir bé.
Insisteixo que l'any passat vam guanyar la Lliga. És que, clar, ens oblidem de tot molt de pressa. Jo, de veritat, estem jutjant tota l'evolució dels últims anys per un...
Mònica, mira't el contra d'explotació del Barça. Si és que el problema és institucional. És a dir, ens fa molta ràbia perdre davant del Madrid, però és que no podem fer res. És que no podem ni treure l'entrenador perquè no podem pagar-li l'indemnització.
És el que s'ha dit ara amb aquesta tertúlia. De veritat, al marge del que pensi qualsevol sobre la continuïtat o no de Xavi, de veritat, si arribes a la conclusió que l'has de canviar, un club com el Barça no pot canviar d'entrenador perquè no pot assumir una fitxa, de veritat, llavors tens un problema. I Bertomeu, que està a la gènesi de tot això, doncs clar, comença cada dia surt el sol i compta un dia, i cada 30 dies compta un mes, i 12 mesos fan un any. I
això sí que és veritat.
Que arribarà un dia que la mirada ja no podrà ser enrere. O sí, des del punt de vista històric. De dir, escolti, la primera merda que vam xafar va ser esta. Però és que després de xafar la merda amb el peu dret, vam avançar el peu esquerre i vam xafar un altre. Això és el que penso que ens hem de començar a dir. Aviam,
segurola.
Es que no se puede añadir mucho más. Yo creo que estamos ante un club absolutamente mordido por la crisis, pero extraordinariamente mordido. Yo recuerdo que hace 3 o 4 años, en un debate interno, una comida con Rosell, donde había más gente, me extrañó porque Rosell pedía prácticamente que el Barça abandonara cualquier ilusión de mantener ese discurso de somos más que un club y tal, no sé qué. Y yo veía que evidentemente el Barça, había gente dentro del Barça que quiere un club a la americana. Y de hecho, el club va a ser un club a la americana. Goldman Sachs es americana, como la mayor parte de los clubes ingleses. El Barça tiene que afrontar esa realidad. ¿Qué va a ser el día de mañana, como la tendrá que afrontar el Real Madrid? Solo que el Real Madrid desde una posición de fortaleza y el Barça desde una posición de extrema debilidad. Y todo lo que yo creo que es que el Barça se está contando una mentira a sí mismo, y es una ficción realmente. El Barça está en una situación económica, institucional y deportiva que no hay manera de que lo aguante, y eso es así. Probablemente era más, lo mejor era la idea de fondo, de decir, bueno, vamos a aceptarnos como lo que somos, como un equipo que está atravesando, un club que está atravesando una crisis inmensa, que tiene un valor que es una cantera que se ha demostrado que es buena, pero que tampoco se le ha concedido el liderazgo en esta temporada, porque venía Cancelo, porque venía João Félix, porque venía el otro, porque venía el de más allá, y en lugar de apretar los dientes con la cantera, que por cierto funcionó de maravilla el año pasado para ganar la Liga, no, el Barça ha dicho, Marius, que con una pancarta que tenía su truco, porque yo creo sinceramente que estaba perfectamente aceptada y en comandita con el Real Madrid. Lo creo sinceramente, por el lugar en el que estaba instalada, por el tiempo que estuvo instalada y porque beneficiaba al que el Real Madrid quería que ganara aquellas elecciones, sinceramente. Entonces, está ahora mismo, claro, le vemos que Sixth Street está en el Real Madrid y se lo pasa al Barça. Vemos todo ese tipo de cosas que sinceramente no se dicen en Barcelona, o no es que no se dicen, sí se dicen, pero no se reflexiona sobre ello. Y la realidad es que el Barça ahora mismo, institucionalmente, económicamente, está en manos prácticamente de otros. Y sin embargo la ficción es que si la aporta, que si lo demás allá, que si lo demás acá. No está, es más, al final acaba dependiendo la ilusión de jugadores que te los prestan otros clubes, el Manchester City y el Atlético de Madrid. Esos jugadores se enfadan cuando les quitan, pierden la ilusión jugadores como Lamine, que probablemente se vaya a quedar en nada porque no se le está apreciando por lo que valía cuando apareció en el campo. Y así, estoy hablando de hace 4 meses tan solo. Creo que hay una degradación, hay un desgaste, hay una sensación ya de desánimo tan grande dentro de la hinchada del Barça y dentro del club, del campo. Se nota tanto que lo que vimos ayer fue una especie como de símbolo general de lo que es el club. El Barça absolutamente desanimado, tirando un partido que no podía agarrarlo por ninguna parte, como no puede agarrar nada a su alrededor. Este es un equipo que ha perdido con el Amberes, que ha perdido con el Shakhtar, y te dices, ¿cómo es posible? Pues es posible porque cuando todo se pudre, pierdes con cualquiera.
I l'únic que vaig veure que es revelava era un noi que es diu Fermín, que com a mínim estava disposat a trencar-li la cara amb el Vinícius per anar fotent cunyetes.
Sí, perquè sí,
no, perquè hi ha una cosa que a mi em revela, que és que la manca de lideratge és brutal. O sigui, el Barça li van donar un bany, i els altres ni tan siquiera, ni els futbolistes, ni tan sols es van posar una tovallola perquè no els hi veiéssim les parts. O sigui, l'únic tipus que va demostrar un punt de lideratge, un punt de categoria, un punt de que estava patint sobre la gespa, és un noi que es diu Fermín. I això et desanima. Desanima, perquè jo no puc estar més desmoralitzat que els futbolistes, home. Per favor.
No, ara ja afegeixo una dada aquí, que em sembla que és... que molta gent em parla que és el tema dels entrenaments, de com entrenar l'equip. I aquí no puc entrar, perquè no en tinc ni idea, però què té l'entrenament d'equip, perquè sí, amb les lesions que tens, amb el tipus de lesions que tens, com els pateixes...
Jo aquí crec que... L'altre dia Guardiola deia una cosa que ja fa molt temps que repeteix, que els equips d'elit pràcticament ja no entrenen.
No és veritat.
Perquè van de partit en partit, fan sessions de recuperació i pràcticament no tens temps per recuperar. De fet, el Barça, si s'ha caracteritzat d'alguna cosa aquesta temporada, és per recuperar els partits o aixecar els partits a les minuts finals, cosa que no parlaria malament de l'estat físic. Jo crec que és una cosa que passa més per tàctic i per l'anímic i pel mental. I només una cosa, sí, que haig de dir, una mica a col·lació del que deia la Mònica, que és veritat que té raó, que aquí som molt més... ens recreem molt amb la, quan les coses van malament. Jo crec que és una cosa cultural, sí, i que jo no la canviaria, perquè quan les coses van bé i quan van malament està bé tenir aquest entorn fiscalitzador, fins i tot en excés, perquè és veritat, i prefereixo això que no el que tenen a Madrid, que és
sí.
Pràcticament
ara em deia algun exèrcit de trolls que s'activa per neutralitzar les crítiques.
No, però sobretot una cosa que jo crec que és important, perquè hi ha un debat que hi ha, del que es comença a parlar sobre el model de propietat, etc. I hi ha com una mena de que la gent ja està tirant renunciant a la possibilitat de perpetuar el model existent. Jo crec que no podem transmetre des d'aquí una sensació de que és irreversible, de que el Barça ja va cap a un model diferent. Jo crec que el model tradicional és bo si els gestors són bons.
I això quan ha passat en la història del Barça?
Doncs, llavors, el que ha de fer la institució, i quan parlo d'institució és ampliar aquesta definició a la seva massa social, és preguntar-se per què no troba millors gestors. Perquè jo em nego a pensar que el Barça no pot trobar gent per mantenir aquest model, mantenir la singularitat del club, perquè si el Barça no es singularitza d'alguna manera, passa a ser com els demés. I si passa a ser com els demés, el Barça deixa de ser el Barça. Per tant, jo aquesta facilitat que tenim tots de baixar els braços i pensar que ja és irreversible i que anem cap a un model diferent, vigilem, perquè pot ser el primer pas cap a...
Bueno,
però saps què passa, Joan? Jo que jo que estic amb tu en això, el problema de quebrar és que tens la llibertat de triar moltes vegades. Mm-hmm. És a dir, quan la llibertat passa per poder prendre decisions.
Quan encara estàs a temps.
No, jo et dic que hi ha línies vermelles...
Jo crec que el vas estar a temps.
Per això, però que hi ha línies vermelles a partir de les quals ja el que tu pensis és igual.
Perquè... Sí, però ara el valor del Barça...
Sí, digues.
Econòmicament parlo ara, encara és l'hòstia, per l'expressió.
No tant.
Jo crec...
Quin és el deute real?
Sí, però estàs parlant d'una... Jo odio dir això perquè no m'agrada parlar de marca, però el Barça en si encara té una potència global descomunal. I encara es pot... ara, si tu la dilapides, si tu vas venent actius, jugant actius, etcètera, etcètera, i vas engreixant el deute, això arribarà un moment que serà, com diu el Josep, hi haurà un moment ja que hi haurà un camí de no retorn. Jo crec que no hem arribat a això.
Sí, però
però som conscients d'això i deixem de parlar com si el Barça fos el que era, perquè jugàvem com jugàvem. És que ja això, o sigui, o ens mirem al mirall seriosament i diem no som el que érem i comencem a donar-nos que el Barça no està ben gestionat des de fa anys. No parlo ara d'una directiva en concret. En els últims anys, m'és igual la trinxera a la que cadascú se senti més identificat. Fa temps que el Barça no està ben governat, però fa temps.
És que ara no hi ha trinxera. Ara ens estan disparant des dels quatre punts cardinals. Oh. I et dic una cosa. Avui el Barça sí que té un valor. Si tu mires Forbes et diu 5.000 milions, una cosa així. Però quants en devem d'aquests 5.000? Quants en devem? Perquè
estem parlant de xifres que si un dia algú truca a la porta del Barça i diu, escolti, m'ho torna, eh? Si Goldman Sachs em diu, m'ho torna, cada soci del Barça haurà de posar, no sé,
si, si
15.000, 20.000 euros
si, si
per cada...
Si només amb interessos ja tens per
clar, però llavors, o sigui, però... en quina situació estem? T'acabes de vendre, jo me'n recordo fa 20 o 25 anys, te'n recordes uns terrenys d'herms de Can Rigal i tal, era com un drama i tal, no sé què, tal, ui, volen vendre Can Rigal, això era com un pecat, eh? Vendre't una cosa que no servia per res i que tenies allà sense amortitzar. Avui ens hem venut una part dels drets de televisió, ens hem venut pràcticament tot el que és l'intangible del món digital, ens hem venut patrimoni per un tubo. Qui ha piulat? Qui ha dit? Escolta, vol dir? Ningú? Ningú? Hem arribat a aplaudir a un comissionista? Hem arribat a aplaudir a un...